Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat fa una estona arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya, amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, a la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants. A banda, també una avaria a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massana, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro de Barcelona pels vols de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i també a l'esquena i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després la presumpta agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, a Vallès Occidental, després de caure ple. A banda, també la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents, 33 de les quals eren motoristes. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Meu bitllet de tren.
Doncs sí, de sandàlies, però també de xancles, de bambes, de sabata convencional, de tot això. Va, la pregunta que us fem avui dins l'Obert per Vacances, el tema del dia. Quin és el calçat més adequat per aquest estiu? I em sembla que a Cardedeu estan recollint les vostres impressions, les vostres opinions, i ens ho explica tot plegat el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia, com ho tenim?
Bon dia de nou. Doncs, aviam, les xarxes estan que cremen. Estem rebent moltíssims àudios i he de dir que jo m'estic indignant.
És polèmic. Per què t'indignes?
Jo m'estic indignant. No. Anem a fer una cosa. Anem a escoltar un àudio primer de l'Aina Barbany, que hem tocat un tema que li interessa. Anem a escoltar un àudio de l'Aina i després t'explico la meva indignació.
Ep. No hi és, l'Aina. És que estava a vacances.
Està.
Jo anava a dir, els companys de Cardedeu no sabeu fer vacances, és que quan no esteu treballant, feu d'oients.
Exacte.
Que no tenim l'Aina, no.
No tenim l'Aina, no tenim. Fem una altra cosa, et passo a posar-te l'àudio de la meva indignació. Vale?
Vale. Perquè és super descontextualitzat, però vale.
Sí.
A veure.
Hola. Mira, jo a l'estiu prefereixo anar descalça. Si estic per casa i així, descalça totalment. I si haig de sortir, crocs. Crocs que són supercòmodes.
Aquesta és la Júlia que ens ha enviat un àudio des de Banyoles.
Sí.
I aquí vull portar el debat al meu terreny. Ho diu les crocs. Ho diu les crocs. Ja està, ja ho he dit.
Sí, però...
En popular opinion.
A veure, entenem crocs com allò tancat que té foradets, no? Perquè després de crocs n'hi ha de més obertes i tal. No, les tancades.
Les tancades amb foradets que la gent es fica pins o se les personalitza...
Sí.
No puc amb aquest tipus de sabates.
Per
i no és, no és l'únic àudio que hem rebut en aquest sentit, eh? Molta gent és pro crocs i no ho entenc.
Què et passa, tu, amb les crocs? Quin trauma tens?
Em suen el peu, rellisca, fan aquell soroll tan desagradable que és com... Oh, no,
però
no
a veure, val a dir, si és de goma xula, de goma bona, en principi van bé, perquè el problema és que hi ha moltes imitacions de crocs i, clar, la goma és important aquí. Però, bueno, tu has provat les originals i et
jo
suen.
Jo ho he intentat tot. Les originals, les diuen, no, comença amb les d'hivern, que són com amb així forrades de dins, amb llana, que són calentetes. No puc, les odio amb totes les meves forces.
Tampoc, val.
No és una sabata que estigui feta per mi.
No, ja està, és la vida. No passa res.
Sí.
Però saps que estàs en minoria, que la gent diu...
Ho sé que està dient això en directe, és una popular opinion, però ja està.
M'ho apunto quan fas l'aniversari, Jordi, que te n'encarrego unes...
17 d'octubre, no em regaleu unes crocs, sisplau.
Molt bé. I l'Aina què venia a dir?
L'Aina deia el mateix, deia que era molt procrocs, que s'acabava de mudar i que anava amb crocs tot el dia. Jo, un moment... Podeu ja parar amb les crocs, si us plau?
És que el que tenen les crocs és que, en principi, si és que no et sua molt el peu i tal, vas amb el... et tapen els dits, però igualment et dona espai, perquè lo fotut de les xancles o de les sandàlies és que tens els dits al descobert. A veure, això t'agrada o no t'agrada? Llavors les crocs
també,
et donen la
tampoc
protecció.
M'agrada.
Tampoc. Ai, Jordi, difícil.
Començo a veure que el problema sóc jo, eh? Estic veient aquí un patró.
Tu que ets de bambes, no? Bueno, quin dia en bambes? No sé si dieu quets o tenis o com en dieu vosaltres.
Jo vaig... Tot l'estiu amb espardenyes d'espart. Tot l'estiu.
Ah, això resseca els peus, Jordi.
Potser per això no m'agrada les coses.
Tu ja et va bé.
A mi ja em fa bé. Mira. Les trobo supercòmodes, fresques.
Sí. Molt bé. I estan, no passa mai de moda, això és veritat.
Exacte.
Està molt bé. Escolta, mira que havíem de fer la connexió curta, Jordi, però és que ens enredem.
ens enredem una mica.
Com en dieu aquí a Cardedeu, o com en dius tu, bambes, quets, tenis...
Jo sempre n'he dit bambes, però he sentit d'això, tenis, quets, de tot.
De tot,
vull dir,
sí.
Ja per escollir.
Però sabem de què volem.
Ens acabem entenent.
Sí. Molt bé, Jordi, doncs si tenim, no sé si en tindrem. Vora les 11 acabem de recollir missatges que vagin més enllà de les crocs, per favor. A veure, penseu en aquestes sandàlies o les típiques xancletes que abans n'hi has dit hawaianes?
Sí, són les típiques xancletes hawaianes, xancletes del dit, aquestes que tenen com un palet entre el dit gros, i així, doncs aquestes.
Molt bé, doncs digueu-nos més coses. Va, crocs ja, de crocs ja no parlem, que si
descartem
no
li ha
forticat,
Jordi.
Molt bé. Doncs vinga, ara connectem. Fins ara, company.
Fins ara.
Nosaltres el que fem és donar-vos més arguments i anar a tenir més opcions per triar el calçat correcte. Un dels grans problemes de l'estiu, ara ens ho deia el Jordi, és la suor, la humitat. I anem a saber què li podem donar a un calçat, com el podem seleccionar, perquè realment ens sigui pràctic i no ens porti ja no només comoditat, sinó que ens eviti problemes als peus durant l'estiu. És un reportatge que ens ofereix Ràdio Arenys.
Efectivament, Núria, mira, així d'entrada hem preguntat al carrer què preferim portar als peus durant l'estiu.
Bàsicament sandàlies, perquè són més còmodes i més fresques.
Obert, perquè toqui el sol i ventilin els peus.
Sí. Xancles, és més còmode. Durant l'any ja portem bambes, així aprofitem, no sé, que els peus de respirin.
Doncs a mi m'agrada anar amb sandàlies a l'estiu, ja que així tens els peus fresquets. Això sí, si vaig a les muntanyes, llavors amb un bon calçat, amb unes bambes.
Bueno, pues sandàlies o que estiguin obertes, perquè si el peu descansa, respira. I al estar tancat, pues, com que sembla... Ja no portar ni mitges, ni mitjons, ni res, pues, millor sandàlies, no?
Perquè és més fresquet i llavors pues, corre l'aire, llavors pues, respira una mica més al peu.
Jo també, perquè és més còmode, perquè amb les bambes com fa més calor.
Ja ho veus, hi ha diverses opcions preferides, tot i que la sandàlia guanya la palma d'or, eh? I és que hi ha diferents tipus de calçat que poden ser ideals per l'estiu, des de xancletes fins a sabatilles esportives. Això és el que ens sembla, perquè cada opció ofereix avantatges i desavantatges que cal avaluar en funció de l'activitat i de les necessitats de l'usuari. L'elecció inadequada pot provocar problemes, butllofes, lesions, malestar en general. Per tant, a l'hora d'escollir calçat d'estiu, no hem de potser només mirar el que ens agradi d'un aparador, sinó parlar amb gent que hi entén. Per tant, escoltem a la podòloga Anna Cucurull, d'aquí d'Arenys, que ella ho té clar. A l'estiu, en general, no anem pas ben calçats.
A l'estiu, tothom va calçat mal calçat. Com que tothom té calor, doncs de cap a peus anem tots mig despullats, anem tots al nostre aire i amb el que ens agrada portar. Veiem les coses que ens captiven, veiem aquella cosa en l'aparador, aquell calçat en concret, i ens el posem al peu. Això no vol dir que anem ben calçats. El calçat hauria de ser, en aquest cas, hauria d'estar sempre agafat per la part del taló, perquè quan fas el pas, el taló, el calcani, no desplaci el peu d'un cantó a l'altre i sempre caigui de forma neutral en la sabata perquè puguis fer un pas correcte i no desviar el taló i evitar accidents perquè se t'oplega la sabata.
Parlem del tipus de calçat. Les xancletes són un tipus de calçat clàssic. A l'estiu, per anar a la platja, per anar a la piscina, són simples de manejar i permeten una ràpida entrada i sortida del peu, eh? Són pràctiques, però el seu ús prolongat pot ser perjudicial per als peus perquè no aporten el suport necessari. L'ús constant pot generar dolor al taló i també a la planta del peu. També poden causar esquinços en caminar de manera insegura sobre superfícies irregulars. Com que estan dissenyades de forma minimalista, les xancletes no ofereixen suport per l'arc del peu ni estabilitat. La manca de subjecció pot provocar el que dèiem, butllofes i també alguna rascada. Per tant, es recomana limitar-ne l'ús per anar a la platja, per anar a la piscina i poca cosa més.
Aquestes fatals, fatals, però són còmodes. Amb elles aixequem, anem a la platja i el peu està fresc, el notem fresc. És la diferència, no vol dir que estigui ben calçat el peu. Si hem de ser estrictes, no les hauríem de dur, però la societat pot més que no pas el que tu puguis dir i recomanar pels peus. No es pot lluitar contra les publicitats i contra la societat en si, en aquest sentit, de calçats i de vendes. Tots som pecadors en aquest sentit, tots ho fem. Però recomanat és que sempre vagi agafat al darrere el taló.
Una altra opció, sandàlies, un dels calçats més populars a l'estiu. Varia des de models casuals fins a aquells més elegants. Ofereixen una excel·lent ventilació, cosa que ajuda els peus a mantenir-se frescos. Això ens interessa. Les sandàlies de plataforma han guanyat popularitat per la seva comoditat i també per alçada. Proporcionen un suport addicional a la planta del peu i poden ser una opció estilosa per diverses ocasions, des de sortides informals fins a esdeveniments ja una mica més formals. I les sandàlies planes són ideals per a aconseguir una sensació de lleugeresa. Permeten que els peus respirin, reduint la probabilitat de suor i de malestar. Són versàtils i es poden fer servir amb vestits, amb shorts o fins i tot per anar a la platja.
És mirar que estiguin subjectes als laterals, mirar que hi hagi una tira o una cinta o una part del taló protegit, i la puntera sempre és més, com que el peu ja queda recollit de forma lateral i per la part de darrere del taló, si els dits queden descoberts, ja no balla el peu, ja no es desequilibra. Sempre el peu està direccionat a davant i evita els errors que dèiem abans de torçades de turmell, d'entrebancades, totes aquestes petites incidències. La part del taló, que és la base, el de més, poc o molt pots considerar un calçat que t'aguanta el peu, t'estabilitza el peu.
Tercera opció, sabatilles, sabatilla esportiva, bambes. Per fer activitat física, les bambes són essencials i les sabatilles de lona poden ser perfectes per un look així més desenfadat. Són lleugeres, són còmodes, una opció versàtil per a diverses activitats, des d'una passejada pel parc fins a reunions casuals amb amics. Però si duem sabata tancada, el peu ha de respirar bé.
Pots haver-hi sabata tancada, sí, però com que fa calor, normalment una bamba, jo crec que no s'hauria de portar bamba a l'estiu, perquè fa transpirar massa la pell, i llavors hi ha problemes de pell, de micosis, de fongs en general, de hiperhidrosis, o sigui que el peu sua molt, o per la contra que el peu no pot suar, perquè les glàndules ja estan de manera que ja no tenen més suor i arriba un punt que irrita molt la planta del peu, fa mal la planta del peu, fa mal el peu en si, i és perquè no es pot hidratar per massa tancat.
I no només cal vigilar el tipus de calçat, Núria, aquí entrem en un altre àmbit. Cal pensar també en el material de què estan fets. Un clima calorós i humit, com a la costa, demana materials que permetin la transpiració i evitin l'acumulació de suor. Els materials naturals ofereixen una millor transpiració i comoditat. Materials naturals, per exemple, quins? Doncs el cuir, un material durador que s'adapta a la forma del peu amb el temps, o la lona, que és lleugera i permet una bona circulació de l'aire. Ara bé, de materials sintètics també n'hi ha, que podem utilitzar. Plàstic i polièster, doncs no, perquè no permeten la transpiració. Però sí que hi ha un calçat de reixeta o de malla, també de microfibra transpirable o camusa, que absorbeixen la humitat i permeten la circulació de l'aire.
Els materials haurien de ser materials que deixin transpirar el peu. Si no transpira el peu, els hi fan com una bossa de plàstic i és el mateix procés. Llavors, si sua molt el peu, el deshidrata. Si el peu no té la facultat ja de poder transpirar, l'irrita la planta, l'inflama i la pell i dona problemes. Hi ha molts en el mercat de materials que deixen transpirar, però el primordial és això, mirar que el peu a l'estiu pugui traspuar, que pugui ser lliure, que pugui tenir la sensació de llibertat, de no estar encapsulat a dins de la sabata.
I l'estil de sabata també pot comportar riscos si no el triem bé. Els talons alts són sinònim d'elegància, ja ho deu saber, però la seva utilització durant l'estiu pot comportar conseqüències serioses. Sovint es fan servir en esdeveniments socials, d'aquells que són a l'aire lliure, que volem quedar bé, però això no sempre és una elecció adequada. Els talons alts generen un canvi en la distribució del pes. Això pot provocar dolor, fatiga als peus. Si algú porta talons i ens està escoltant, potser ja ho sap, en superfícies regulars, a més, evidentment, augmenten el risc de caigudes i lesions. Jo ja hagués caigut, et pots fer un esguins o una torçada. La calor de l'estiu pot fer que els peus s'inflin, fent que fer servir talons resulti encara més incòmode. Estem sentint, tota aquesta estona a la podòloga Anna Cucurull, ara parlant d'això, de portar talons alts.
El que marquen els cànons de la societat i de la modernitat i de la moda, això a vegades ens fa crispar una mica, però no hi podem fer-hi res. S'ho carreguen perquè flexionen massa i fan que tot el peu treballi d'una altra manera. És més complicat, llavors, perquè les articulacions del turmell, les articulacions de la base del peu, dels metatarsians, no treballen bé, els esclafes, els trepitges. Un tipus de sabata, si està ben agafat o no està ben agafat en el peu, hi ha molts problemes, llavors. S'haurien d'anar analitzant sobre el terreny de cada calçat. Però portar talons no és bo. No ha sigut mai bo, ni serà mai bo portar massa talons.
Doncs bé, ja ho has sentit. Mira, com a conclusió final, Núria, per mantenir la comoditat i la salut podològica, és recomanable optar per un calçat que ofereixi un equilibri entre estil i funcionalitat, especialment en climes càlids. Peu fresc, peu lliure, però ben agafat pel turmell. I el darrer consell del reportatge, aquest ja us el dic jo, sobretot, ni per casualitat, feu com molts estrangers que ens visiten aquests dies i, sisplau, prohibit portar sandàlies amb els mitjons posats i ben alts, que això fa molt lleig.
Que és que ara ja no sé si és una qüestió d'estètica o què hem de fer. Estètica, conservar bé el peu. Ai, bueno, Ràdio Arenys, moltes gràcies pels consells. Farem el que podrem, també us ho dic, No sé si això ha aclarit una mica més els termes en qüestió de què preferiu a l'estiu. Potser canviar les vostres preferències, però feu-nos-ho saber a través del WhatsApp o de l'Instagram. Obert Vacances, això és el nostre hashtag, la nostra etiqueta. Ara seguim endavant. Des d'Arenys marxem cap a Premià. I és que amb la calor, les platges de tot Catalunya, també les de Premià de Mar, es converteixen en un dels punts de trobada més concorregut els mesos d'estiu. Perquè tothom pugui gaudir del mar, però això sí, amb seguretat, darrere de cada jornada de platja hi ha tot un equip de professionals que treballen pendents de prevenir riscos, atendre incidències i actuar quan cal. Els volem conèixer, volem posar-los nom i cognom i agrair d'aquesta manera, amb aquesta entrevista, la feina que fan els socorristes de platja. Manel Ferrer, Premià Mèdia, bon dia.
Bon dia, ens escolteu bé, Núria, que avui estem en un lloc d'aquells que és perillosa la cobertura.
Sí, però esteu
bé,
a platja?
Estem a platja.
Doncs espera, que traiem sintonia i a veure si són al mar.
de... Ui, no sé si escoltarà el mar, però la briseta pot ser que vagi arribant, perquè avui fa aquest airet, Núria. No sé quin temps us fa avui a Tarragona. Aquí a Premià hi ha un sol que va sortint, hi ha núvols, però el sol va guanyar una mica la guerra als núvols, per així dir-ho, i ara s'està prou bé aquí a la platja amb aquest airet. Saps que s'agraeix també? Sí. És a dir, que estem molt bé de temperatura i el dia és prou maco, i a més estem acompanyats amb la Dayana García, que ja és la coordinadora de les platges, de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Dayana. Así como dijo, bueno, coordino la playa de Premiá, ya es el segundo año. Y bueno, esto, nos encontramos un día muy lindo, muy cálido, y hoy con mucho oleaje.
Que això anàvem a dir, Dayana, que el dia és molt maco, però heu començat al matí, ho escoltàvem mentre ho parlaves amb la resta de socorristes, que comenceu amb bandera groga avui.
Sí, así es. Las banderas, bueno, las usamos, de acuerdo al color, las usamos como modo de prevención. Hoy hay bastante oleaje, hay corriente, entonces, bueno, colocamos bandera groga para hacer esta prevención, más que nada a los niños, personas mayores, y bueno, suelen los usuarios preguntar por los colores de bandera cuando se encuentran con un color diferente, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es una manera de prevenir también.
Molt bé. Dayana, ara parlarem una mica de la feina que feu aquí a la platja, però preguntava ara fora de micro, quanta gent formeu part d'aquest dispositiu a la platja de Premià?
Mira, este año en plantilla somos 21 personas, por día 13. Tenemos 6 puestos que cubren todo Premià, y luego vamos rotando, vamos haciendo cambios, hacemos, bueno, trabajo aquí en la base, pero bueno, en total somos 13 personas a diario.
Uh-huh. 13 persones que treballeu aquí a la platja de Premià de Mar, per torns, a les diferents torres de vigilància. Com està sent l'estiu a les platges de Premià de Mar? Hi ha hagut alguna incidència remarcada o està sent prou tranquil?
No, en general está tranquilo, es una playa muy familiar, más que nada este lado de Playa Levant, hay muchos usuarios locales, y en comparación a otros años sí que vemos más turistas, gente que viene de otros lados, pero no hay tanta afluencia de gente. Ya agosto se ha frenado un poco, julio fue intenso, estuvo lindo, hubo movimiento. Pero bueno, ya se encuentra bastante tranquilo. Por ahí los fines de semana sí que viene más gente, viene a disfrutar, que bueno, que uno libra también y viene a pasar el día aquí. Pero bueno, esto es bastante tranquilo. Nosotros también, como te dije antes, hacemos mucha prevención, entonces no tuvimos grandes incidencias. Y sí que hubo alguna que es externo, ¿no? Problemas de salud ya de personas que intervenimos ahí. Pero en general, la verdad que fue una temporada tranquila.
Mm-hmm. Molt bé. Núria, no sé si vols preguntar alguna cosa a la Dayana.
Si els hi fan cas, si els fan cas, perquè a vegades és una mica el repte, no? Bandera groga, mira, però bandera vermella, a mi em van fer fora l'altre dia del mar, i bueno, jo perquè crec, però els nens eren una mica reticents, allò de... I realment les onades, bulliren, la corrent era molt bèstia.
Sí, bueno, eso... A ver, intentamos ir siempre de buena manera, hacer buena comunicación, la gente ya nos conoce, entonces sí que hacen caso, también preguntan, se informan, así que estamos ahí, hacemos prevención y no hay ningún problema, por suerte.
Feu altres serveis als usuaris de les platges? Tipus, us deu venir algú dient, mira, m'han robat el mòbil, deixa'm trucar, o aguarda'm la bossa que em vaig a banyar un moment. ¿No? Son una mica punto de referencia.
Sí, somos punto de referencia, nos piden bastante cosas. También tenemos un servicio de baño adaptado, así que suelen venir usuarios con movilidad reducida, ya usuarios conocidos y usuarios que vienen a pasar un día y se encuentran con este servicio, así que hacemos esto con sillas anfibias, acompañamos a la gente a entrar al mar, nos quedamos con ellos... la gente pide, sí, también.
Amb això que ens deies ara, Dayana, parlaves d'aquest servei adaptat de banys i deies que és molt especial el moment que les persones ho fan per primera vegada, no? Una mica com reaccionen i una mica doncs, les cares que posen.
Sí, total. Bueno, imagínate que son personas que dependen de otros para todo, para levantarse de la cama, para cambiarse, para a veces hasta comer... y bueno, ven aquí, ven el servicio, nosotros, entiendo que hacemos un buen servicio de esto y la verdad que se alegran, entran al mar, hay mucha gente que ha venido y hacía muchos años que no se metían. Y claro, eso después de mucho tiempo, sentirlo, me imagino que debe ser brutal, es muy especial. Uh-huh. Entonces, bueno, la gente lo agradece, se pone muy contenta, hemos visto gente llorar también por esto, y es súper lindo, a nosotros nos gusta mucho hacer este servicio.
Qué bé. Diana, quant de mal ha fet les sèries com Los Vigilantes de la Playa? Perquè, clar, allà el que veiem tota l'estona són salvaments tota l'estona, cada 5 minuts, i aquí em deies abans, home, Manel, salvaments és el que menys fem, per sort, eh?
Sí, no es como la peli, la verdad, es otra cosa, nosotros somos agentes de prevención, entonces nuestro trabajo está ahí, haciendo prevención, estando en contacto con los usuarios que vienen, informando sobre el estado del mar, el estado del tiempo, pero si se precisa correr, vamos a correr y tal, pero no.
¿Recordes, Diana, alguna actuació complicada que t'hagi tocat viure en tots aquests anys d'experiència, alguna situació d'aquestes que dius, allà ho vam passar malament?
Mira, sí, pero bueno, tal vez porque fue la primera vez, ¿no?, de esto, de que uno a diario no tiene estas cuestiones, estas situaciones bastante adrenalínicas, si se quiere. Uh-huh. Pero sí, hemos recordado, hemos sacado un niño. Además, cuando son pequeños, cuando no son adultos, por ahí uno siente otras cosas. Hemos sacado un niño, tenía principios de ahogamiento y tal, y hemos, bueno, estado con él y... Por suerte hicimos todo bien, salió todo bien, pero bueno, son momentos donde uno por ahí ni piensa lo que hace, solo lo hace, ¿no? Uh-huh. Desde el conocimiento, desde la pasión tal vez también, pero bueno, esto, no, estamos preparados también que en cualquier momento puede suceder.
Claro.
A veces nos ponen a prueba, está bueno que pase, no lo deseamos que sea frecuente. Pero bueno, sí que sale todo bien, por sort.
Uh-huh. Amb això que ens deies ara, important també, amb tota aquesta feina que feu, suposo que també cada dia és diferent, no? Perquè poden passar mil coses i el bànol de coses que poden passar, que us podeu trobar a la platja, és molt diversa. Com se us prepara vosaltres, formativament i també com a persones, doncs per poder afrontar i assimilar situacions molt diverses?
Vale, bueno, en principio cada uno tiene su formación, hay chicos que hacen el grado, hay chicos que hacen la carrera en institutos, uh-huh. Bueno, yo vengo de Argentina con una formación de un año, y la experiencia también. Luego aquí, nosotros como dinámica de trabajo, reforzamos contenidos para que sean criterios comunes. Lo hacemos a diario, hacemos prácticas de RCP, hacemos prácticas con oxigenoterapia, con DESA, y estamos formándonos continuamente. Uh-huh. Y además, bueno, de lunes a viernes hacemos entrenamientos físicos, así que bueno, justamente para eso, para estar preparados ante cualquier situación, que no se dude, que sea algo automático, que no se genere dudas uh-huh. A la hora de actuar. Y también como coordinarnos entre equipos, que eso al final somos un montón de personas y se necesita estar coordinados para actuar.
I fer grup. Doncs, Diana, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances i gràcies també per la feina que feu tu i tot el teu equip durant aquest estiu a les platges.
Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan lindo día. Espero que disfruten el último tiempo de playa.
Exacte. Núria, per tant, si vols conèixer una coordinadora simpatiquíssima de socorristes, doncs has de venir a la platja de Premià de Mar a conèixer la Diana.
He de venir. Bandera groga, segur que esteu millor que nosaltres, que segur que la tenim vermella hores d'ara. Manel, et quedes a la platja, veritat? Intueixo que et quedes
em
i ens enviaràs aquelles fotos tan xules que envies després de les entrevistes,
sí.
No?
Oi tant, ara us enviaré una foto.
Manel Ferrer,
gràcies. Fins demà, adéu.
Entrevista, doncs, a connexió amb Premià de Mar, amb la platja de Premià de Mar, ja ho veieu, així de fresquetza. Hem començat avui el dimarts. Seguim endavant amb més propostes. Mireu, un pla estupendo és Platja i lectura, un bon llibre. Jo crec que les novel·les que avui ens porten des de Territori i Lectura, a Ona la Torre, ens ho posen molt fàcil, són novel·les de platja, 100%. Són el que se'n diu Cozy Crimes, per entendre'ns, són novel·les d'assassinats directament, però d'aquells que no fan por, d'aquells en què, bueno, els personatges s'acaben fent amables i fins i tot acabes fent, no?, acabes estimant i acabes tenint carinyo a l'assassí, que bé, ja descobrir-lo o no ja és cosa de, bueno, de la teva intuïció i dels Cozy Crimes que hagis llegit. No m'enrotllo més, en tot cas ens explica des d'Ona la Torre Mònica Socias.
Territori Lectura. Territori Lectura.
Això és
Territori Lectura.
Mònica Socias.
Entre les novel·les de gènere negre i criminal hi trobem el Cozy Crime. En català, el crim acollidor. Si a l'estiu baixem ritme i volem menys sang i fetge, però no deixar el misteri, aquí hi trobareu bones propostes.
Territori Lectura.
Agatha Christie ha estat la inspiració per a Núria Prades, autora de Benvolguda senyora Christie, una novel·la de tasseta de te que conté tots els ingredients necessaris per enganxar-nos a la lectura. A Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Emma Marbury rep en herència la llibreria de la seva tieta Penelope Brent i decideix recuperar-la. Tenim la protagonista, la llibreria i la comunitat de veïns. Què ens falta? El crim.
Aquell tràgic matí, el del dilluns 6 d'octubre, la dona va arribar a la casa a 5:45, com sempre. Es va posar a feinejar perquè l'Ernest esmorzava a 6:00, ni un minut abans ni un després. Però el fuster no va aparèixer. A 6:45, la senyora Gannett ja no se'n sabia venir. I si li havia passat alguna cosa mentre dormia? Va sortir de la cuina refregant-se les mans al davantal nerviosament amb la intenció de pujar a l'habitació, però no ho va arribar a fer perquè en passar per la sala que havia de travessar per dirigir-se a les escales es va trobar amb l'escena més sinistra que els seus ulls havien contemplat mai. L'Ernest Head jeia a terra enmig d'un gran bassal de sang.
Un homenatge a la gran Agatha Christie inspirat en una de les seves novel·les menys conegudes, La senyora McGinty ha mort, publicada l'any 1952. I una altra de les sorpreses que l'autora ens regala és incloure a la gran dama del misteri en aquesta història, ajudant l'Emma a esbrinar un misteri que la portarà de corcoll. Si quan acabeu de llegir-la en voleu més, aquí teniu alguns títols traduïts al català de La senyora Christie. El tren de les 4:50, I aleshores no en queda cap, i La casa torta.
Territori Lectura.
Continuem amb els homenatges, amb alguns assassinats i un espai excepcional i perfecte per dur-los a terme. El Palau Güell. Mort al Palau, de Glòria Sabater Marín, publicada per Rosa dels Vents, està inspirada en Sherlock Holmes, el gran personatge d'Arthur Conan Doyle, i l'estil de l'habitació tancada, que ens permetrà viure cada racó d'una de les joies arquitectòniques del nostre país, amb un misteri d'alta intensitat que es convertirà en un repte per a la Robina, la protagonista. Ambientada a finals del segle XIX i principis del XX, en el context del modernisme, que comença a mirar cap a Europa, on, entre les primeres traduccions de Sherlock Holmes al català, també hi tenen espai les mèdiums.
La senyora Armida torna a formular la pregunta un parell de vegades més. I de sobte, la tauleta es va alçar i va començar a bellugar-se de manera violenta. Fou llavors quan se sentí un udol salvatge i la dona entrà en una mena de trànsit i es posà a parlar amb una veu que semblava néixer de les profunditats de l'avern.
No, no et volem entre nosaltres. Marxa. Cosa sei venuto a fare? Cosa vuoi da noi? El
sacsejava frenèticament, com si fos una nina de drap, i les paraules que pronunciava esdevingueren esgarips horribles. Els convidats, espantats, van trencar el cercle just en el moment que la majordoma va irrompre a la sala amb l'esfereïment pintat al rostre. Quin horror! L'Esteve, al despatx del senyor Güell, hi ha tanta sang! L'Esteve, el mosso de quadra, l'han matat!
Qui és l'assassí o assassina? Quins motius té? Qui serà el següent a morir? I quina novel·la de Conan Doyle inspirarà la seva mort? El misteri està servit. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler. Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
De plans d'estiu no ens en falten, ja ho veieu, estem a la platja de Premià, de cop i volta ens trobem un llibre a les mans, una cosa crime d'aquests que ens proposa des d'Ona a la Torre, i ara, si voleu encara més acció i dintre l'aigua, marxem a nedar amb dofins. Sí, segur que n'heu sentit parlar. Entre tonyines, perdoneu-me, dofins, entre tonyines. Segur que n'heu sentit parlar. És una proposta que ens fan des de la Cala Ràdio i que té a veure amb el grup Belfagor, que són uns especialistes en això de la criança de tonyines, i a part de gastronòmicament, doncs també ens ofereixen aquesta experiència lúdica i molt d'estiu. El Francesc Callau ens explica des de la Cala Ràdio.
En temporada estiuenca la gent busca fer coses fresquetes, i què millor que fer-les a dins de l'aigua, a la mar. Una de les activitats que es pot fer des de fa uns anys a l'Ametlla de Mar, i concretament a tota aquesta zona de la Costa Daurada, és l'activitat de nedar en tonyines, a partir d'una activitat anomenada Tunatur, que està impulsada pel grup Belfagor. En què consisteix això de nedar en tonyines? Perquè, clar, és a dir, estem parlant d'animals grans, d'animals que pues, no tenim a la vora, com si passa amb altres animals més habituals en zoològics i instal·lacions de característiques similars, com són els dofins, i qui millor que ens ho pot explicar que el David Puente, que és el director comercial de l'activitat Tunatur. Què és nedar en tonyines, David?
Nedar en tonyines, Tunatur, és l'experiència única al món de poder conèixer aquesta espècie, tant en biologia, com en valor gastronòmic, com la història de la tonyina roja, i amb la possibilitat de poder nedar entre centenars d'elles. Quan dic centenars, dic 400, quan dic tonyines de 2 metres i mig, 200-250 quilos.
Per a la gent que no està avesat al tema, déu-n'hi-do, 15 exemplars, no sé si fa por, si no fa por, si la gent pot estar tranquil·la, si és una activitat segura...
És una activitat completament segura. El Tunatur va néixer el 2012, ja fa unes quantes temporades que estem en marxa i està completament consolidat com una de les millors activitats que es poden fer tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, per no dir inclús Catalunya. Tingues en compte que són peixos molt grans, però són peixos. D'acord? No són agressius, la seva forma de defensa és afugida. Llavors, o sigui, fa una mica de respecte. Quan arriba amb el catamarà a l'instal·lació acuícola del grup Belfagor, s'amarra el catamarà a una de les piscines de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de fondària de xarxa, i allà tenim els 400 exemplars, comencem a tirar peix blau, que és amb el que s'alimenten les tonyines dintre del grup Belfagor, i clar, comencem a veure realment els peixos, lo gran que arriben a ser. I realment la primera cara de sorpresa de dir, Anna, on ens hem de posar? Automàticament poden entrar dintre l'aigua i disfrutant com mai.
Una activitat que es pot fer en família?
Sí, sí, és una activitat de qualsevol edat. Tinguen en compte que de 0 a 4 anys poden pujar al catamarà, no poden nedar, no? Per seguretat. L'activitat del bany es fa a partir de 5 anys, i de 5 a 10 els nens han de portar armilla de flotabilitat obligatòria, però que és una activitat completament familiar. De fet, els tàgets que tenim sobretot són famílies, i que els nens i els grans i els pares s'ho passen genial dintre de les dues hores que dura l'activitat.
Cal venir equipat o l'activitat ja ofereix l'equipament necessari per poder posar-se a l'aigua?
A veure, s'ha de vindre amb roba còmoda, vale? Sobretot amb el banyador, tovallola, tot i que s'ha de vindre doncs, això, amb ganes d'esport, ganes de passar-ho bé, i si s'han de portar el que és la màscara i el tub d'esnorquel o ulleres de piscina.
És una activitat que entenc que genera sorpresa. Com explicar a la gent que ens escolta el que genera poder nedar entre exemplars de 200 quilos?
S'ha de viure. Realment puc expressar en paraules el que sents quan estàs dintre de la piscina, quan veus un peix de 250 quilos en 2 metres i mig que et passa pel costat. Doncs realment és una sensació que allibera adrenalina. L'agrada moltíssim, no? Sobretot els primers 5-10 minutets que ja perds la por, ja veus completament que són animals completament inofensius, llavors realment comences a gaudir de l'espectacle, no? Realment gaudeixes de veure-les com nades, són gairebé hipnòtiques amb aquests colors que tenen i demés, i realment doncs, són majestuoses i agrada molt. Tingues en compte que l'activitat del bany com a tal doncs, dura uns 40-45 minuts, hi ha unes bolles posades perquè et puguis agafar i no cansar-te, però hi ha aventurers que estiran els 45 minuts a l'aigua i que no volen sortir.
I és una activitat que forma part d'una filosofia d'empresa del grup Balfegó per que es coneixi encara més la tonyina, no?
Sí, de fet el Tonatur és una part de la comunicació d'empresa del grup Balfegó. Mereix amb la filosofia i continua com a tal de donar a conèixer que una altra pesca és possible, que la sostenibilitat és el futur que hem de cuidar i que les coses ben fetes doncs, sempre tenen futur. I d'aquí va néixer Tonatur, en aquest sentit, no? De donar a conèixer realment doncs, com és l'espècie. O sigui, no només és anar a catamarà i banyar-te, hi ha locucions en 4 idiomes, hi ha un vídeo explicatiu de 20 minuts quan se va cap a les piscines, que t'explica tot el món de la tonyina, on viuen, on se reprodueixen, què mengen, acaba la seva biologia, i com el grup Balfegó ha acabat amb el mètode de l'encerclament, amb l'única, diguéssim, forma de pesca, que és molt espècie i selectiva, en aquest sentit doncs, pot aconseguir realment fer les captures, portar-les vives a la milla de mar, alimentar-les i poder gaudir de la tonyina roja del grup Balfegó, que està considerada una de les millors tonyines del món, tonyina roja del món, diguéssim, es trasllada de 5 dies a l'any.
David, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per la confiança i per deixar-me vindre, explicar i donar a conèixer aquesta activitat, que veig única al món.
Nadar entre tonyines a la Mella de Mar, quelcom que s'ha de fer abans de que acabi l'estiu.
Doncs sí, és una de les propostes xules per fer, almenys els que som de per aquí al sud ho tenim clar que algun dia o altre, no? Ara ho dèiem amb els tècnics, algun dia o altre ho sentim a parlar de no? gent que ha fet l'experiència i pensem que sí que val la pena, com moltes altres propostes que us anem fent durant l'estiu, no és exclusiu això, però bueno, en aquest cas doncs, tocava parlar d'aquesta activitat d'estiu des de la que la ràdio el company Francesc Callau, que ens ha parlat sobre l'experiència de nedar entre tonyines. Va, que seguim endavant, ara ja gairebé tancant el programa i direu, home, és dimarts i toca parlar de jardineria. Segur que ja teniu els guants, no?, de jardí posats, aquells guants de jardiner, les tisores de podar, no sortia el nom, les tisores de podar també a la mà, no? Esteu potser fins i tot amb la regadora, potser no us fa falta avui. Queda prou mullades les plantes ahir en certs punts de Catalunya. La qüestió és que us hem ajudat a muntar el vostre jardinet, o sí, en qualsevol terrassa, en qualsevol balcó, en qualsevol raconet que teniu. Us hem ajudat també a lliurar-nos dels insectes que no ens fan gaire bé i aprofitar els que sí, els que poden fins i tot aportar coses a les nostres plantes. Avui, dins l'espai de jardineria que ens proposen des d'Altafulla Ràdio, us expliquem com les plantes poden ajudar-nos a combatre aquesta calor xafogosa que tenim, utilitzant les plantes a l'estiu especialment per donar-nos frescor. Tot plegat ens explica en conversa l'Eduard Virgili.
A l'estiu, quan arriba una onada de calor, busquem l'ombra d'un arbre, obrim el parasol o engeguem l'aire condicionat. Però hi ha una altra manera ben natural de fer més agradables els espais de casa. Les plantes. Benvinguts un cop més a fer jardineria per vacances, com sempre, amb el que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
Avui parlem d'una sensació que tots tots hem experimentat alguna vegada. Per què sota un arbre s'hi està tan bé?
Primer perquè és molt agradable estar entre la natura i després perquè la calor que tenim aquests dies sota els arbres, la sombra no és una sombra d'una lona ni és una sombra d'una sola fulla. Són com diferents capes que entre elles circula l'aire i ens acaba cobrint la zona de baix, no? I això fa que hi circuli l'aire i rebem una llum molt plàcida.
La natura és molt sàvia, està clar, però és només una sensació o realment les plantes refresquen?
És real, és així. La forma en la que circula l'aire fa que sota els arbres s'hi estigui molt més fresc. I de fet, si combinem no només un arbre, sinó que tenim diverses plantes i de fet quin tipus de planta, fa que l'aire circuli molt més fàcil.
Per tant, omplir un balcó de plantes també pot ajudar-nos a passar millor l'estiu.
Igual que els oceans, amb aigua calenta i aigua freda, fa que es generin corrents, amb l'aire passa exactament el mateix. Si tenim arbres molt grans, veurem que realment a baix circula un aire. Doncs amb plantes petites l'efecte és molt menor, és evident, però també es genera això.
Joan Maria, quines espècies ens poden ajudar més a crear aquesta sensació de frescor?
L'ideal idoni seria combinar diferents fulles. Fulles grans amb fulles molt petites i allargades. Però també tenim altres plantes que per l'aroma i per les seves propietats ens generen espais molt més agradables i molt més frescos, com les plantes de citronela, les plantes de melissa, les plantes de menta, aromes molt més frescos, les afàbregues, albaques, també ens ajuda moltíssim a tenir aquesta zona que, a part de tenir sombra i a part de generar temperatures diferents, el flaire, l'olor, l'aroma que ens transmet, ens refresca. Les plantes enfiladisses ens poden ajudar moltíssim també a cobrir parts laterals, a parts que ens ajuden a tenir una part coberta i que no ens doni tant de sol en aquella zona. Però és veritat que al generar tota una part tapada, normalment no generen aquest pas d'aire tant com altres plantes.
I dins de casa, aquestes plantes, quin paper juguen per tenir la sensació de frescor i benestar que busquem?
Dins de casa, amb finestres tancades, no generarem una corrent d'aire. Però si tenim finestres obertes, tenim mosquiteres o tenim alguna forma que circules, veuràs que això també genera. I si tenim plantes que fan aroma, doncs encara ens ajudarà més. I dins de casa doncs, també podem ajudar amb gardènies o hi ha un tipus d'allíssums també, o ja et deia abans també la fàbrega. Si tenim llocs on a més hi ha claror, és fantàstic. I si tenim alguna lavanda posada, ens ajudarà moltíssim. Que li toqui un racó de sol dins de casa, és fantàstic. Però és veritat que aquest efecte el notem molt més a l'exterior que a l'interior.
Joan Maria, hi ha alguna diferència entre una terrassa plena de ceràmica, amb testos, rajoles, formigó, i una terrassa amb vegetació?
A part que estem molt acostumats a treballar amb la vista i veiem tot de cop una zona verda o una zona com molt desèrtica, i a més l'extrem és així, a part d'això, està comprovadíssim, hi ha diferents estudis científics, que les plantes ens generen una pau, una tranquil·litat, però és que a la vegada tenim aquesta temperatura que ens ajuda a tenir aquella terrassa no només directament a ple bat del sol, sinó que està coberta de parts de sombra. Aquestes parts de sombra que no només són de dia, sinó que de nit també hi ha aquesta planta que també treballa amb les humitats. I de cop tenim un balcó molt més refrescant i molt més fred, que ens ajuda també a que a la casa tinguem també aquesta temperatura que baixa. És molt poca la diferència en temperatura com a tal, sí, però com a percepció de l'ésser humà és molt més alt.
Carem el tram final del podcast, jardiners i jardineres, i això significa que desmuntem un altre mite. Per tenir ombra, cal plantar un arbre gran?
No, només cal plantar un arbre que ens donarà sombra, que serà de creixement horitzontal i que ens permet doncs, tenir sombra, però més aviat paciència en que creixi i serà molt més efectiu un arbre plantat petit que no un arbre de gran.
I ara sí, el consell d'avui per si fem jardineria per vacances.
Si tenim una caseta que podem posar-hi plantes i podem posar-hi arbres, si tenim algun arbre que ens doni sombra, que ens faci una ombra, veurem que aquell racó a poc a poc és el més agradable i també per les plantes segurament. Llavors aprofitem aquesta petita sombra i si som amb terrasses, amb balcons, que la sombra costa una mica més, aquestes plantes que tenim, si les agrupem d'alguna forma, ens ajudarà també molt més a que elles sobrevisquin i d'alguna forma també ens ajudarà a nosaltres. I és més, si entre aquestes plantes i tenim plantes aromàtiques, veurem com inclús aquest aroma de les plantes aromàtiques ens permet passar un estiu molt més agradable.
Les plantes envelleixen, perfumen i avui hem descobert que també ens ajuden a fer més suportables els dies de més calor. Ens queda poc per arribar al darrer capítol de Jardineria per Vacances. I justament al proper episodi parlarem del retorn de les vacances. Què fem quan arribem a casa i ens trobem les plantes després d'uns dies d'absència? Encara hi som a temps de recuperar-les? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
Moltes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio. Mira, em quedo amb dos idees, allò de les plantes i l'aromateràpia, i em quedo també una mica amb el podcast de la setmana vinent, allò entonar la meva culpa, Això ens ha passat, no sé si us passa sovint, però bé, no, de fet no, anava a dir quan tornem de vacances, no, les plantes estan tan malament. Doncs mira, al contrari, jo a vegades quan torno de vacances les trobo millor, perquè és com si les plantes reclamessin que les deixés una mica tranquil·les. Ara que hi penso. En fi, tot això ho desvelarem, Tot el que cal saber sobre la tornada a casa després de les vacances i les nostres plantes ho desvelaran, com deien, en el proper capítol de Jardineria, que ens portaran des d'Altafulla Ràdio. Això serà dimarts vinent. Ara sí, anem tancant programa i ho fem en connexió amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Arriba l'agenda. Estem en temps d'agenda, falten 10 minutets per tancar el programa d'avui i com sempre ara connectarem amb Ràdio Ciutat de Tarragona, que ens ha preparat tres propostes d'agenda. Mireu, una festa major, una altra proposta de cinema a l'aire lliure, que això sempre triomfa molt i encara és època, i després un concert de violí. Ara sí, podem saludar la companya Lídia Porta. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, la festa major la celebrem a Castellterçol. No l'havia dit mai, aquesta població. Ara ens dius on està.
Doncs sí, és una població que està al Moianès i el que destaquem és una proposta que és del que s'anomena una corredissa de gegants.
Corredissa de gegants?
Jo tampoc, sí, jo tampoc no l'havia vist mai, i és que el gegant, en vez de ser una cercavila normal i corrent, el que fan és, amb una rèplica dels gegants originals, doncs corre pel casc antic de la població, i aquest any és el 30è aniversari d'aquesta activitat tan diferent.
Ostres, per tant està més que consolidada, 30 anys dels gegants corrent. Me fa gràcia això de que no són els originals, allò, intueixo caigudes.
Sí, els originals són de l'any 54, uh-huh. I ara fan servir una rèplica del 2004 per al que pugui passar.
Molt bé. Molt bé. Això, gegants corrents de manera esbojarrada a Castellterçol. Sabem on està, Lídia?
Jo busco on estan.
Al Moianès, sí que m'ho has dit. Sí que és veritat. Molt bé, estan de festa major i fan aquesta activitat 30 anys ja, fent aquesta corredissa gegantera. Molt bé, això per una banda, aquesta nit a quarts d'11. Però per l'altra banda, tenim cinema a l'aire lliure en una altra població.
Sí, doncs tenim a Tren, a la pel·lícula Gran Showman, que crec que la coneix tothom, que és una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i el Zac Efron, que és un biopic d'un dels empresaris estadounidens de circ més importants de la història. I, com bé deies, doncs és una proposta que és l'última cita del Nit de la Fresca, que ha convertit Tren, doncs, i les zones de la població en escenaris, doncs, per circ, per música, habaneres o cinema, en aquest cas.
Pel·lícula...
I la cita és avui.
Pel·lícula musical, que ningú se'ns despisti. Pel·lícula musical.
Sí, exacte, sí. És la pel·lícula aquesta de Greta Showman, que sí. És la musiqueta i tal, sí, és aquesta.
De banda sonoritat, t'agrada, Lídia? L'expliques de manera que t'agrada, se nota.
Sí, una miqueta,
Ves, s'ha notat. Vinga, va, i acabem amb més música, en aquest cas la d'una violinista.
Doncs sí, tenim la Vigatana Honor Pino, que també s'encarrega de tancar, ara estem de tancament de cicles i de coses, les últimes setmanes d'agost, del Notes del Parc de Girona. I el projecte que presenta és Les Chances Mus, que és un projecte dedicat exclusivament a recuperar obres de 12 dones compositores del barroc que s'han conservat a Venècia i a París. i l'espectacle doncs combina sonates i peces vocals, lògicament amb el violí, que és precisament l'element essencial i per reivindicar aquest llegat musical femení que moltes vegades està oblidat.
Doncs fins aquí l'agenda de la jornada. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, companya. Fins demà.
Ale, fins demà. Adéu. Fins demà.
Darrera cançó que sona avui a l'Obert per Vacances i darrera connexió amb Cardedeu. Darrera cançó, però escolta, que marxem animats, a veure, animats amb Doctor Prats, amb aquest Camina. Ràdio Cardedeu, Jordi, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Què tal? Darreres impressions sobre calçat d'estiu més enllà de les crocs. Què ens diuen els oients?
Segueixo amb la meva creuada en contra dels crocs, sí, sí. No ho deixo. Però hem rebut àudios de més variats, gràcies a Déu. Hem sortit del tema crocs. Si vols, n'escoltem un parell.
Vinga.
Hola, molt bon dia. Em dic Montse. Jo del calçat sol portar sempre menorquines, amb una mica de talonet per no perdre mai l'estilisme. Gràcies, bon dia.
L'estilisme és important. Menorquines.
Sí,
sabarques,
sí, sí.
Sabarques, que es diu, no? Allò que està, sí, de Menorca.
Exacte, també són bastant còmodes, és a dir, que m'agraden bastant i m'agrada aquest èmfasi de... És que combinen amb tot.
Sí, és veritat, tots els colors. Sí. I amb una mica de talonet, que ara les fan així també. Dona, fa goig. Darrer tall així molt ràpid, Jordi.
Sí, som-hi.
Anar descalç és sempre millor, però...
Yeah. Aquest és dels meus.
No som rics, ni per tenir per
què. Dels meus.
A l'estiu... ni terra radiant a l'hivern. Ni mai ho tenim prou net. Així que arribes a casa i unes sabatilles.
I ja.
Sabatilles. Escolta, a l'estiu.
Sí, sí. Bé. Escolta, aquest noi no serà el que anava despullat l'altre dia per casa, no?
No,
perquè
crec...
Perquè s'ha d'anar descalç. Jo li he notat el to, Dic, no sé.
És un altre, és un altre. Confirmem que és un altre. He de dir que vaig a fer la confessió de que el que anava, el que dormia despullat ahir, sé qui és i sé per quin carrer no he de passar ja.
Bé, això és important. Que bo. Ràpidament, Jordi, hem de tancar programa ja. Tema del dia de demà, què ens pregunteu?
Doncs demà preguntarem per l'esport a l'aire lliure i com fer-lo per no morir de calor durant l'estiu.
Uf, es porta a l'aire lliure. Mira, ja em canso només de pensar-hi. Ja s'ho. Molt bé. Doncs demà parlem d'això, Demà ens posarem més actius, més fit. Perfecte.
Parlem demà.
Sí, fins demà, Jordi. Una abraçada forta.
Una abraçada.
I amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb el Jordi Marescot durant tota aquesta setmana, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Demà prometem tornar a les 9 del matí. Passeu bon dimarts.
Oblidat que els importants són els que van passant.
La xarxa de comunicació local.
Vas cansat, no tens temps, volen les hores. Deu ser un tot ho mires sense ganes. Lluny dels anys de combat a la intempèrie. Ara et quedes adormit a mitja sèrie. Mentre fora hi ha una plaga que propaguen pantallers i mentidors de cut. Confinares els dos peus en els despatxos i els carrers es van quedar sense ningú. Tu pensaves que això a tu no et passaria, que era cosa de batalles del passat, que el que havíem construït perduraria. I ara et repten per parlar en valencià. Tu te ho mires noquetat contra les cordes, però encara et queden uns cops apagats. No és la mística, és gimnàstica domèstica. No hi ha fera que vulga viure en un sol. I si apagues tot el que tingues encès per encendre allò que havies apagat, no és moment de llençar la tovallola. Tanca els punts, joc de peus, posa't en guàrdia. Tu lectura que del miratge d'uns temps dòcils. El comboi de celebrar a mig camí, l'anestèsia de mirar a una altra banda, el sentit de les cançons sense sentit. I si apagues tot el que tingues encès per encendre allò que havies apagat, no és moment de llençar la tovallola. Tanca els punys, joc de peus, posa't en guàrdia.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.